El matí de Catalunya Ràdio amb Antoni Bassas.
Les 11 i 7 minuts. Deixa't portar per l'infant que va ser. Aquest és el lema del nou llibre de José Saramago, Premi Nobel de Literatura Portuguès. Es titula Petites Memòries, i són petites perquè el llibre no és gaire llarg, i sobretot perquè són unes memòries d'infantesa i de primera adolescència. Amb 84 anys, doncs, Saramago torna als temps en què ell va ser un infant melangiós, un adolescent contemplatiu i potser trist, per dir-ho en les seves paraules. Torna, per exemple, a casa dels seus avis materns, tan estimats, convertida fa molts anys en una pila de runes, però, escriu Saramago, aquesta pèrdua fa molt temps que va deixar de causar-me pena perquè, per mitjà del poder reconstructor de la memòria, puc aixecar cada instant les seves parets blanques. Petites Memòries és també un petit monument al poder reconstructor de la memòria i de veure al cap de 84 anys, quan un ha decantat tota la seva vida, què hi ha quedat en el filtre, i apareixen uns episodis que un no ho hauria dit quan van succeir, però acaben tenint molta importància. En parlarem amb Saramago d'aquí un moment exactament.
Esta Semana Santa, vayas donde vayas, hay un lugar donde debes ir. Alsa.es. Más destinos. Más horarios. Alsa.es o 902-42-2242. Alsa va contigo.
Això són descomptes.
Des de que soc del 3C, m'estalvio fins al 50% amb teatre, concerts...
Això és estar al dia.
Bueno, a socis del 3C tenim programa de ràdio, programa de tele, una revista, una web...
Això és no perdre-se'n ni una.
Cada setmana tenim ofertes d'última hora i tot l'any descomptes permanents a tot Catalunya.
El teu club de cultura és el 3C. Fes-te'n soci trucant ara mateix al 902 33 90 33 o entra al web 3c.cat.
Estic molt orgullosa de ser la primera en...
Home, és que jo sóc el president.
Sí, no ha estat gens fàcil arribar a ser una de les...
És el que sempre havia volgut ser.
Sóc una de les poques que ha aconseguit...
Brindem. Per fi sóc un arquitecte reconegut.
Ets tot el que pots ser? Fes-te voluntari de la Creu Roja. Informa-te'n al 902 22 22 92 o a creuroja.org. Àrea Metropolitana de Barcelona. Empresa i voluntària.
Arriba a Barcelona Cómo bailan los caballos andaluces.
Els dies 24 i 25 de març, tres úniques funcions al Palau Sant Jordi.
Espectacle d'art equestre únic i excepcional per tota la família.
Una meravellosa exhibició de ball equestre amb cavalls de la Real Escuela Andaluza de Arte Equestre de Jerez.
Cómo bailan los caballos andaluces al Palau Sant Jordi, patrocinat per Coca-Cola.
Entrades a la venda al Teatre Entrada de Caixa Catalunya, 902 10 12 12.
Sí, un moment, si us plau. Sí, ara mateix li passo. No, està ocupat. Ho sento, està en una reunió.
Ei, escolta, escapa't. Vine a Navarra. Reino de Navarra. Terra de diversitat.
Mare, al col·legi em diuen que tinc cara de galeta.
Va, no diguis bestieses, Maria. No em facis cas. Apa, esmorza. I no tornis a ficar el cap dins del cafè amb llet, entesos?
Els productes Bon Preu et canviaran la cara. Gran assortiment i la millor relació qualitat-preu. Prova'ls, et sorprendran.
Molt aviat tu seràs protagonista d'una exposició. I la teva família, i els amics, i el Tibidabo, i la fornera del barri, i les Rambles, i el telefèric...
Barcelona Sensacions i Ciutat Barcelona Projecte són dues exposicions que parlen de la Barcelona d'avui i del demà, de la seva vida, de la seva gent, de tu i de mi. Visita-les a partir del 18 de març a l'edifici Fòrum i mira't.
Catalunya Ràdio.
Gas Natural, un compromís amb el nostre entorn natural. Gas Natural patrocina l'espai Lectoràlia.
Estem molt contents que ens acompanyi el senyor José Saramago. Don José, què tal? Bon dia, buenos días. Gràcies també, Màrius Serra, que ens acompanya com cada dijous a Lectoràlia.
Bon dia, bona hora.
Us havíeu trobat a Guadalajara, no?
Sí, fa tres anys.
Quan la cultura catalana va ser la cultura convidada. Don José, ¿con qué sentimiento ha vuelto a su infancia? ¿Le ha hecho daño recordarla? ¿Le ha hecho feliz? ¿Le ha servido de terapia?
Bueno, yo no sé el que está en condiciones de decir si ha servido de terapia, porque estas terapias normalmente son muy largas en el tiempo y uno casi no se da cuenta, pues el libro se presenta al público ahora. Lo que pasa es que no se ha tratado de una operación de reconstituir. Es cierto que yo hablo mucho del poder reconstructor de la memoria, que sí lo tiene, pero en mi caso no me ha costado mucho trabajo, porque la permanencia de los recuerdos de infancia y de la primera adolescencia en mí ha sido constante a lo largo de toda mi vida. Es decir, no soy un caso, que supongo incluso que es bastante corriente, en que el niño vive su vida de niño, depois entra na adolescência, depois na idade adulta, e isso se quedou atrás. Em meu caso, não se quedou nunca atrás. Então, isso significa que o que parece aí uma espécie de busca arqueológica que está... Não. Tudo isso estava presente em mim. Claro que, com o trabalho do recuerdo, no momento em que eu estava redactando o livro, memórias que eu creia não ter, las tinha. E se me apresentaram personas, nomes, fisionomias, palavras, frases, tudo isso. E o livro, que digamos que está composto de fragmentos, é assim, que não vai do mais antigo ao mais recente, então, assim, eu creio que tem uma certa unidade.
Incluso, decía, se le aparecen imágenes, aparece su hermano, un hermanito que tuvo un accidente y que murió.
Un hermanito que, digamos, que yo no conocí, que ha muerto cuando tenía yo 2 años y el 4, y que yo no pensaba que acabaría por tener una importancia así en mi vida. No, mire, que no tanto por este libro, sino por una novela mía que se llama Todos los Nombres. Há uma búsqueda aí nos arquivos da conservadoria, que no fundo é coincidente com a búsqueda que eu estava fazendo para este livro, dos dados que tinham a ver com minha irmã. Então se dá uma espécie de paralelo entre este livro e esse outro.
Dice usted, porque en la versión castellana publica la fotografía de su hermano, a veces pienso que viviendo me he esforzado para darle una vida.
Bueno, esas son cosas que uno, la imaginación es libre, y uno se puede plantear ideas, hipótesis que no había pensado antes, pero que se pueden consolidar a la hora en que este hermano mío, que ha muerto a los 4 años, que no ha dejado nada, que se diga, pues por aquí pasó un niño que se llamaba Francisco, y ha hecho esto, el pobre no ha tenido tiempo de hacer nada. Porque há aqui algo surpreendente, começando por mim. Eu queria estar fazendo um trabalho e estava fazendo 2. O trabalho que eu queria estar fazendo era o que tinha a ver comigo. Meu recuerdo, minha memória, o ninho que eu havia sido. O outro, que me di cuenta mais tarde, não estava em minhas intenções, mas tem neste livro uma presença muito forte, que são a presença de luz que é morto. É dizer, quando eu pensava que estaria falando de mim e de meu entorno, meus abuelos, meus padres, meus primos e tudo isso, e disso se tratava, e que eu era o centro da galáxia, e que a galáxia seria uma espécie de nuvem mais ou menos luminosa e tudo isso, eu me dado conta que toda essa gente que não havia deixado nada, sem nenhuma sinal de seu passo por el mundo, nenhuma sinal, está aqui. Já estavam olvidados. Já estavam condenados ao olvido eterno, porque nadie hablaria deles. E de repente me apresento e eu hablaré deles. E então o livro, para mim mesmo, ganhou uma segunda dimensão, que agora la tenho com mais forte que a outra. A outra é sencillamente recordar como é que o niño ha sido. Pois o mais importante que isso é a presença de toda essa constelação de pessoas que rodeavam o niño e que se apresentam dizendo: aqui estou.
Sim, senhor, surten els seus avis, els seus pares, els amics dels seus pares, els companys de feina. El llibre és molt llegidor i explica experiències que ens sembla que tots ens hi volíem reflectir. Fixeu-vos. Segur que molts de vosaltres us fan por als gossos, senzillament perquè un dia, quan éreu petit, un gos us va perseguir i vau pensar que us mossegaria o us va arribar a mossegar. El senyor Saramago li va passar. Des d'aleshores li té por als gossos. O li encanten els cavalls. Entre altres coses, i això segur que també us ha passat, un dia, de petits, de joves, teniu una frustració molt gran. Desitjàveu una cosa i no va ser possible. I per sempre més aquella cosa l'heu desitjat i l'heu estimat. Ell el que desitjava era poder muntar un cavall que hi havia allà on ell passava una temporada, i l'amo del cavall mai no li va dir puja en aquest cavall. I des d'aleshores a Saramago li encanten els cavalls i té casa seva ple de fotografies i de gravats i de petites estatuetes de cavalls. Tant és així que els seus amics, quan van a casa seva, li pregunten si és genet o no és genet. No? És curioso com aquestes coses, que aparentemente también están destinadas a l'olvido, a uno le llegan a marcar tanto.
Algunes sí, algunes estaven destinadas a l'olvido y son olvidadas, claro. Pero hay otras que a lo mejor en ese momento, yo pensaba cuando tenía 10 años o algo así, que era una frustración momentánea, ocurrió allí y nada más, pues eso ha tenido una influencia tal que el caballo... Para mí es simbólico, es algo, en el fondo es como si la felicidad fuera un caballo que pasa. Y lo peor de todo, yo creo que lo peor de todo ha sido la humillación, porque yo lo tomé como una humillación, porque era un tío mío que era guardia en una gran propiedad en el pueblo, y entonces había una niña que estaba allí de vacaciones y mi tío, para parecer bien, la puso sobre el caballo. Cuando yo he visto la niña sobre, y luego mi tío andando, con el llevando el caballo y trayendo el caballo, y la niña felicísima arriba, y yo allí en el suelo miserable, mientras que él estaba en las alturas, claro. Bueno.
Marius.
También existe una dimensión social en algunos de estos recuerdos, por ejemplo, con el campo de olivos que aparece en ese paisaje, unos olivos que, bueno, llegan desde siglos, que son arrancados por unas ayudas de la Comunidad Europea para plantar cereales, ¿no? Y dice que eso ya no volverá. ¿Esa es función también de la literatura, ese recuerdo más colectivo?
Si ocurrió, claro, uno lo cuenta. Pero ahí es más una impresión, ya no es la impresión del niño o del adolescente, es del adulto que va a su pueblo pasado unos cuantos años de no ir, y inconscientemente ni siquiera lo piensa, está esperando reencontrar a sus olivares, a los olivares de toda su vida, y no encuentra ni un olivo, todo arrancado, todo cortado, todo talado, todo, y en su lugar extensiones enormes de maíz transgénico, que es la cosa más aburrida del mundo, porque tienen la misma altura, las mismas hojas y todo eso. Però era sobretot això, que me quitaron mi pueblo.
Diu Saramago que naturalment se'n recorda del parell de bufetades que li va clavar el seu pare quan jugava en una mena de futbolí. Es pregunta, per exemple, en un moment del llibre, si hi ha paraules que encara es diuen, o ja es deien en aquella època. Per exemple, discriminació. És curiós com hi ha paraules que aguanten i paraules que desapareixen.
No, jo no recuerdo, durant, por lo menos hasta los 20 años, no recuerdo haber leído nunca, y mucho menos dicho, la palabra discriminación. Se podría llamar en términos más amplios de intolerancia o de algo así, pero discriminación, porque la intolerancia puede ser relativamente pasiva, ¿no? Pero la discriminación es activa. Entonces, la palabra entró, ya está ahí, lo que muestra como unas se pierden, otras se ganan, otras cambian de sentido.
Vostè es pregunta, no sé com ho deuen percebre els infants d'avui en dia, però en aquelles èpoques remotes, pels nens que vam ser, el temps ens semblava fet d'una mena particular d'hores, totes lentes, cançoneres, interminables. Van haver de passar uns quants anys perquè comencéssim a comprendre, ja sense remei, que cada una tenia 60 minuts i prou, i més tard encara comprovaríem que tots aquests minuts, sense excepció, s'acabaven al cap de 60 segons. Jo creo que los críos continúan viendo que las horas no, que los cursos son iguales, que los días pasan.
Pero mira, yo cuando escribía eso, yo no hablaba tanto de los cursos, que nessa altura eram muito mais pacíficos, tranquilos. Uno ia à primária, à escola primária, por la manhã e por la tarde não. A lo mejor havia muito menos para aprender e, por lo tanto, não necessitavam tantas horas. Pero eu me referia em particular a las vacaciones. As vacações no campo, e que uno não se aburria jamais. Pero eu creio que a eternidade não é o que nós pensamos. A eternidade ou o sentimento de algo que se acerca a eternidade, no sentido mais positivo, é a infância, é a niñez. Porque o tempo é um tempo dilatado, não é? Cada dia é uma aventura, cada dia é uma coisa que não acaba nunca. O sol nasce daqui, vai muito lentamente, leva umas quantas horas a chegar ao outro lado, desaparece, reaparece. Mientras que aqui não sabemos onde está o sol, se já chegou, se todavia está por chegar.
I Saramago explica que no era pas el cognom del seu pare, sinó que li va posar un funcionari per inspiració divina, del déu Baco, concretament, perquè va posar el mal nom de la casa. Me parece que estava bebido, no, l'hombre?
No, se cuenta. Se cuenta. Jo crec que és una calúnia inventada por mi padre. Porque como no le gustava nada el apodo de Saramago, e aunque tenía que suportarlo, pero suportarlo de uma forma muito relativa, porque ele efetivamente, em seu carnet de identidade, o que tinha era José de Sousa, nada mais. Ele era José de Sousa. Saramago era o apodo da família paterna. E então, quando ele se encontrou com a obrigação de cambiar seu nome para que alguma aparência de legalidade houvesse em todo aquilo, porque a partir de nascimento minha se apresentava dizendo que eu me chamava José de Sousa Saramago, evidentemente se lhe perguntaram: e como é que você é Saramago? Como é que seu filho é Saramago e você não o é? Então, há tenido que ser uma espécie de registro adicional, dizendo que, además de José de Sousa, usava o nome de José de Sousa Saramago. Há sido, como eu digo muitas vezes, a primeira vez, seguramente, na história da humanidade, em que o filho ha dado o nome ao padre, que não lhe gostou nada e, a lo mejor, seguramente inventou essa calúnia de que o homem estaria bebido. No?
Acabem, senyor Saramago. Si al nen José Saramago li arriben a dir que de gran guanyaria el Premi Nobel de Literatura, punts suspensius, pot completar aquesta frase? Aquel no. Niño que sabia tanto de ortografia que lo pusieron delante, sí, en la mesa, sí, de delante.
Sí, 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 pero ¿qué era el Premi Nobel de Literatura? En primer lugar, tendrían que explicarme como que era
un premio muy importante.
Y luego hay otra cosa, que el premio Nobel de Literatura en el 22, cuando yo nací, no tenía la importancia que tiene ahora mismo. Entonces era un premio que empezaba, la primera vez ha sido en 1901, creo, y por lo tanto con algunas cosas un poco tontas, como tontas, incomprensibles. El primero para ha sido para... como se chama ele?
Churchill.
Não, era um francês. Sully Prudhomme. Sully Prudhomme, que nadie lê. E que então já não era muito leído, não é? Se conta uma história, e eu creio que quizá valga a pena. A Academia Sueca começava com a preparação do prémio. Mas eles não tinham muita experiência. E decidiram... enviaram uma comissão à Academia Francesa para perguntar como é que isso funcionaria e tudo isso. Mas, de todo modo, não eram tão ignorantes que não tiveram suas próprias ideias. Estavam pensando em Tolstói e em Zola. Apresentaram suas dúvidas, apresentaram seu problema. E disseram, bem, estamos pensando, quizá Tolstói, quizá o francês Zola. E os académicos com quem hablaram, disseram, não, Zola, Emile Zola é um perigo público, nem pensar. E Tolstói é russo, está. Nós outros temos um candidato aqui em França, que está muito bem para aqui. E então, quem é? Sully Prudhomme. Se foram, deram o prémio a Sully Prudhomme, que nadie lê, e a lo mejor poucas pessoas o han leído, só porque a Academia Francesa não ha querido que o prémio fosse nem para Tolstói, nem para Zola.
Sensacional. José Saramago, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias.
Ahora continuamos tú, Marius.
Muy bien.
Catalunya Ràdio. L'escoltes, la sents.
Hola, sóc en Tidós, el superheroi capaç de trobar qualsevol cosa que necessitis. Des d'un cinesioterapeuta fins a un amic de la infància, des d'un hotel a Barcelona fins a un restaurant a Berninches. Posa'm a prova amb una trucada a l'11822, el número d'informació de Telefònica.
T'agradaria aprendre a conduir estalviant combustible i diners? L'Institut Català d'Energia t'ofereix un curs gratuït de conducció eficient. En una sessió de només 4 hores teòriques i pràctiques, aprendràs a estalviar un 20% de combustible, a reduir el cost de manteniment del cotxe i a conduir amb més comoditat. Informa-te'n al 012 o a icaen.net. Les places són limitades. Amb la conducció eficient hi guanyem tots. Govern de Catalunya.
Tenim dos cotxes idèntics en un safari park. El que contamini més el perseguirà un ramat de rinocerons. Un dels dos utilitza BP Ultimate Diesel, que neteja les impureses dipositades al motor del vehicle i que pot reduir les emissions d'hidrocarburs no cremats un 35% més de mitjana. L'altre cotxe? No.
BP Ultimate. Un motor net funciona millor. Comparat amb carburants convencionals, resultats de mitjana basats en els vehicles tastats.
Què? Vi? Home, si és de Navarra, és clar.
Ei, escolta, escapa. Vine a Navarra. Reino de Navarra. Terra de diversitat.
A la primavera tot es renova i a Carrefour el teu armari també. Vine ara i emporta't dos texans d'home per 12 euros. Sí, sí, ho has sentit bé. Cada pantaló texà Carrefour et surt a 6 euros. Què et sembla? I a més passa per qualsevol de les estacions de servei Carrefour i gaudeix d'un 10% de descompte en carburant. Amb Carrefour és possible.
Hi ha mil maneres de desfer-se d'un paper, però només n'hi ha una amb què tots hi sortim guanyant: llançar-lo a la paperera. Si ho fem, gaudirem d'uns carrers més nets i tots i totes viurem millor. Així de fàcil. Els papers a la paperera.
En civisme fem un bon equip. Col·labora amb el teu ajuntament.
Diputació de Barcelona, xarxa de municipis.
El País et regala Canal Plus. Una oferta única que inclou totalment de franc, quota d'alta, antena i instal·lació i 6 partits de Lliga en pay-per-view. I a més, no paguis Canal Plus fins al setembre. Diumenge, aconsegueix la cartilla amb El País.
Gràcies als 180 punts que l'Anna ha donat, ara ja tinc la meva cadira de rodes.
El Joan i els seus 300 punts m'han ajudat a aprendre informàtica a la meva edat.
Els 70 punts del Martí ens han ajudat a reforestar el bosc del meu poble.
Ara, amb el programa Tu Ajudes, l'obra social de Caixa Tarragona la decideixes tu. Perquè amb els punts a la llibreta preferent, a més d'aconseguir regals, també podràs votar els projectes socials que vols fer realitat. Tu Ajudes, l'obra social de Caixa Tarragona. Informa't a tuajudes.com.
I tu, ajudes?
Hola, carinyo, ja sóc a casa.
Ei, què fa vostè aquí? Vagi, se no truco ara mateix a la policia, eh?
Aquesta primavera no et reconeixeran ni a casa teva. Vine a Diagonal Mar i fes-te un canvi d'imatge al nostre circuit Metamorfosi. Només a Diagonal Mar, centre comercial.
L'altre dia vaig anar a casa de la Marta i és espectacular.
Sí, té un pati immens.
Amb tobogans i tot.
I una platja.
Quina sort.
Les places, les platges, els jardins, són teus. Redescobreix-los amb la nova guia Passeja't per Barcelona. I cuida'ls. Aconsegueix-la a les oficines d'atenció al ciutadà. Barcelona Neta. Ajuntament de Barcelona.
Catalunya.
Gas Natural patrocina l'Actoràlia.
S'ha d'admetre que té un no sé què a veure per ser un Premi Nobel, no?
Sí, sí, a més, una part intangible, diguem, com en les seves obres, perquè hi ha un aura aquí, hi ha un aura.
Bé, Màrius, digues.
Molt bé, avui fem un L'Actoràlia de butxaca, diguem, com a epíleg a aquesta entrevista amb el Saramago, i justament d'aquestes petites memòries recupero un episodi que ara comentàvem fora d'antena, que ell recorda de la infantesa d'un nen que tenia dislèxia i que era incapaç de dir la paraula bleda en portuguès, acelga, i deia acega. com una cega, no? I aleshores li feien repetir el pare, el tiet, i ell ho recorda, i, diguem, el recurs pedagògic que utilitzaven...
Era el mastegot.
Era el mastegot, i ell vinga a mastegar, però d'aquí no se'n sortia. A partir d'això, d'aquestes paraules, probablement dislèxia tampoc funcionava gaire com discriminació
sí,
en aquella època.
No crec, no.
Avui, estrictament, parlarem d'un tipus de lectura anomenada lectura fàcil i d'un tipus d'edicions destinades a gent amb problemes de dislèxia o de poc coneixement lingüístic.
Excel·lent, excel·lent.
De manera que posem un fons musical, com solem fer, molt, molt fàcil. Aquest Easy, dels Commodores, de Lionel Richie, ens ve a tomb per parlar de tota una col·lecció anomenada Calafat, amb K. És una col·lecció que presenta clàssics universals, però adaptats, seguint uns criteris anomenats de lectura fàcil, però que voldríem deixar clar que es distancien de les adaptacions a l'ús per dir, no, facilitem la comprensió. No, no, hi ha uns criteris, que es poden consultar a lecturafàcil.net, a unes directrius de la IFLA, la International Federation of Library Associations and Institutions, que són una reducció del text original, però mai elaborant-ne un resum, sinó que intenten reescriure de nou tot el text a partir de la lectura. Habitualment li encarreguen a escriptors que facin això. Cada línia de text ha de ser en si mateixa una unitat de contingut, és a dir, en cada línia el text només té una sola idea, de manera que els dislèctics i gent amb dificultats lectores i d'aprenentatge puguin anar avançant, no? Òbviament el llenguatge se simplifica, és senzill, més fàcil de comprendre, i les paraules difícils s'expliquen en un marge del text, no? Aquí, per exemple, tenim d'aquesta col·lecció Calafat, que utilitzen, diguem, tant en català com en castellà, les editorials Castellnou i d'altres, una adaptació del Josep Lorman, un escriptor del Moby Dick, no? I si agafem la primera frase, diu, digueu-me Ismael, punt. De la segona, diu, fa alguns anys tenia molt pocs diners. La tercera, que està, com pots veure, com si fos un poema, diguem, talla i diu, i vaig decidir anar-me'n a navegar. I la quarta, per veure món i guanyar-me la vida. Quan apareix algun concepte, vaixell mercant, s'explica, diguem, al marge.
Vaixell,
De manera que aquí algú amb dificultats lectores pot acostar-se a un clàssic de la literatura universal com el Moby Dick, igual com en català, per exemple, del Calafat, també hi ha en castellà, doncs hi hauria la Mary Poppins, el Tristany i Isolde, el Fantasma de Canterville, Dr. Jekyll i Mr. Hyde, etc. No? Jo penso que els problemes de comprensió lectora es poden estendre al món patològic, però també en un moment de gran immigració, de molts nouvinguts, de gent que ve d'altres cultures i altres llengües per endinsar-se en la lectura del català, del castellà, de la llengua que sigui, a partir de la bona literatura, reelaborada sempre per escriptors i amb aquesta voluntat científica. Diguem.
Poden començar per Moby Dick. Gran recomanació, Màrius. Moltes gràcies.
A reveure.
Fins dijous. Una pausa i els APMs.
Amor meu, tinc un pla perfecte per aquest divendres. Quedar-nos a casa.
Instal·la la calefacció de gas natural i gaudeix com mai de casa teva. Aprofita ara l'oferta de pagament en còmodes terminis. Truca al 900 710 720. Gas natural.